notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Ecologistes en Acció ha avisat aquest dilluns de greus conseqüències ambientals, socials i econòmiques de la reducció dels insectes pol·linitzadors. Aquest dilluns és el Dia Mundial de les Abelles i dimecres el de la biodiversitat. L'organització demana al govern espanyol mesures urgents per conservar la població d'abelles que està en una situació d'important regressió. La reducció de la pol·linització posa en risc la biodiversitat, però també és essencial en els ecosistemes terrestres. El 70% dels cultius a l'estat espanyol per consum humà depenen dels insectes que desenvolupen la pol·linització. L'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida ha estrenat un nou accelerador de radioteràpia. Actualment, el Servei d'Oncologia Radioteràpica atén a 850 pacients i aquesta millora permetrà atendre més. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
La nova màquina, que ha estat finançada per la Fundació Amancio Ortega amb un pressupost de 2 milions d'euros, substituirà l'equip antic i permetrà oferir tractaments més precisos i amb menys efectes secundaris. Aquest nou accelerador també permetrà augmentar la continuïtat del servei i s'escurçaran les esperes dels pacients. Així ho ha explicat el doctor Moisés Mira, cap de la secció d'Oncologia Radioteràpica.
Respecto a la màquina antigua, que es la que se ha retirado, ganamos mucho. La otra máquina ya tenía unos años y ahora la hemos sustituido. Ahora disponemos de dos máquinas que son complementarias. Las dos máquinas tienen unas características similares. Esta, al ser más nueva, nos va a dar la oportunidad de, en un futuro, de hacer técnicas especiales de tratamiento con radioterapia que hasta ahora no las podíamos hacer.
El Servei d'Oncologia Radioteràpica també ha dut a terme un projecte de col·laboració amb el Centre d'Art La Panera, on una desena d'artistes treballen per transformar l'espai hospitalari mitjançant l'art, sota el nom Radiació Plus.
I l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro ha presentat el cartell del Festival Estereofònics amb un total de 82 actuacions durant 100 dies. Televisió Costa Brava.
Bona tarda. 82 concerts en 113 dies. L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro ha presentat el cartell del Festival Estereofònics, la marca que plega des de fa 5 anys tots els festivals, actuacions i espectacles musicals d'estiu al municipi. Entre els artistes que actuaran a Castell-Platja d'Aro hi ha la banda Gertrudis, Obeses, Clara Peia, Paula de Say Sisters, la Barcelona Big Blues Band amb Lluís Coloma, los Mambo Jambo Orquestra i los Estanque, entre molts d'altres. L'Ajuntament ha programat de l'1 de juny al 21 de setembre més d'una vuitantena de concerts majoritàriament gratuïts, a l'aire lliure i de múltiples gèneres, del jazz a la música de cambra, tot passant pel surf o el rock and roll. Imma Gelabert és la regidora de turisme.
Estereofònics ja per cinquè any consecutiu, doncs, és aquest paraigües que marca tots els festivals musicals que tenim a casa nostra, que totes les actuacions, que seran moltes, perquè n'hem comptat 82 o 83 actuacions en més de 100 dies, de fet des de l'1 de juny, que farem la presentació, fins, podem dir, finals de setembre.
Estereofònics és el festival dels festivals i engloba el festival Propers de Castell d'Aro, l'Infantil Xalaro, el Nits de Jazz, el Desemboca Rock and Roll, el Festival de S'Agaró, el de Guitarra Girona Costa Brava, el Festi Surf i les actuacions musicals de les festes majors de S'Agaró, Platja d'Aro i Castell d'Aro. La incorporació d'actuacions musicals a la Festa Major de S'Agaró és la principal novetat de la cinquena edició d'Estereofònics.
I a aquesta hora això és tot. Que passin bona tarda. Adéu-siau.
Far, amb Josep Maria Cano.
Ja ho van dir que la fi del món arribaria començaria per la desaparició de les abelles. Aquest era el primer símptoma de que el món canviava i a pitjor pels humans. Bona tarda a tots i benvinguts. Avui és el Dia Mundial de les Abelles. És aquest animal que sovint hem tingut com a enemic, o hem considerat enemic pel fet de que pica. Que, de fet, no és cert que piqui. L'abella només pica quan se sent amenaçada i quan s'envaeix directament el seu espai vital, és a dir, allà on fan mel. Però la que sí que piquen són les vespes, aquestes sí que piquen. Però no sé per què, a l'imaginari popular, t'ha entrat que la que pica és l'abella i ens hem dedicat durant anys a foragitar-la de dintre els cotxes quan viatjàvem, de dintre de casa quan se'ns ha colat per la finestra, o de fer-la fora d'allà on estem menjant quan ens ha donat per fer un pícnic a qualsevol zona de muntanya. Era típica la imatge de «Ai, una abella, una abella!» i algú anava amb el tovalló «Ai, fora, fora, fora!» i fins i tot hi havia algú que agafava els gots de plàstic i pum, la tancaven a dintre i jugaven a fer-los la guitza. Doncs si ara, si en aquell moment haguéssim sabut que el nostre futur depèn precisament d'aquelles abelles que nosaltres malauradament i de manera sistemàtica maltractàvem, probablement no ho haguéssim fet. I és que l'arribada d'espècies d'altres països i d'altres cultures i d'altres àmbits geogràfics està acabant amb les abelles del nostre país. I, per tant, acaba amb la pol·linització, acaba, per tant, amb la reproducció de moltes plantes i molts d'arbres i, en definitiva, comença a extingir per la via natural allò que nosaltres ens alimentem. Per tant, avui el que volem és defensar l'existència de les abelles, posar en valor la seva feina, la seva importància, amb lo petites que són la feina que fan, i demanar-vos que, en la mesura que us sigui possible, sigueu curosos amb elles. Les poques que ens queden les hem de cuidar i vetllar. Sobretot aquells que tingueu terrasses o jardins, i que probablement ara, quan arribi l'estiu, de fet ja aquests dies, doncs haureu vist que algunes d'elles comencen a buscar un entorn per posar-hi el rusc i començar a procrear-se. Si aquest és el cas, i com que a ningú li agrada tenir-les a prop, perquè de vegades, bueno, doncs poden sentir-se violentades i poden picar, ràpidament, bombers de la Generalitat, és la millor manera. Venen els bombers, se les emporten de manera sostenible i les cedeixen a apicultors que n'acaben fent un bon ús de la seva mel i de la seva cera. I si no, com es deia el Josep Maria Isabel González? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Havia el Josep Maria... No, en Xema... En Xema, em sortia, que era la Bellaire, te'n recordes?
Xema, correcte, sí.
Xema...
A Castellà del Vallès.
Exacte.
També hi ha un de bo.
Sí.
En Ramal.
Exacte, també en Ramal, aquest era molt bo i fa coses terapèutiques amb les abelles i el seva mel i el seu vol i totes aquestes coses. Doncs que són gent que les cuida i les posa en valor. Aviam si la filosofia d'aquesta gent acaba envaint-nos, impregnant-nos a tots i sabem valorar ja no només les abelles, sinó tot l'entorn natural.
En tot cas, demà en parlarem,
Exacte.
Demà
posarem en valor la seva feina i posarem en valor, intentarem explicar exactament si arriba o no la seva desaparició. Un fet molt estrany. Jo entenc per què molts vaixells, sobretot vaixells d'esbarjo, un bon o altre, quan arriben als ports, i tenen abelles al seu interior. Abelles o vespes. No entenc què carai fan les abelles a prop del mar. Alguna cosa deuen fer. Demà ho podem preguntar en el nostre interactiu. Tot això serà a partir de les 5 de la tarda. Avui, abans, tenim moltes coses molt interessants i que segurament sorprendran a moltes persones. Ara us explico quines. Salutacions cordials d'en Joan Bosch, en Sergi Mir i en David Valverde, que el tenim per aquí, la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, Ivan Fernández, la Cristina Cantal, l'Isabel, que ja l'heu escoltada. Com estàs, Isabel?
Doncs igual que fa 30 segons, bé, gràcies.
Però contenta, És a dir,
sempre, va. Sempre.
I jo mateix. S'acaba la música ja.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Fem un cop d'ull primer a la previsió del temps, que ens porta de boig, perquè aquest cap de setmana ha fet mal temps, ha plogut i ha fet de tot, una mica, no? Ha plogut, ha fet sol, ha fet fred, ha tornat a fer calor, depèn, una cosa increïble, un mal de cap no saber estar en lloc durant tot el dia, i avui sembla que hem començat amb sol, però que en algunes zones del país aquesta tarda pot tornar a ploure. Veurem quin temps tindrem, de fet, ens ho pot explicar des del Servei Meteorològic de Catalunya el nostre company Sergi Gallego. Sergi, molt bona tarda.
Bona tarda. La situació meteorològica i marítima a la costa catalana serà tranquil·la amb predomini del cel serè o poc ennuvolat. Malgrat tot, podran créixer algunes nuvolades a l'interior i a la serralada litoral que podrien portar algun xàfec aïllat. El vent bufarà de component sud entre fluix moderat i predominarà el marejol a la costa. La temperatura serà lleugerament més alta i voltarà entre 20 i 25 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre i entre 18 i 23 graus a la resta del territori. Pel que fa demà, la jornada serà molt semblant, si bé la nuvolositat serà més abundant a la Costa Brava. A més, podran créixer de nou algunes nuvolades a l'interior i a la serralada litoral que podrien portar algun xàfec aïllat. El vent bufarà de component sud fluix amb cops moderats i predominarà el marejol a la costa. La temperatura continuarà pujant a causa de l'arribada d'una dorsal anticiclònica que portarà més estabilitat a la resta de la setmana i una pujada notable de la temperatura. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs moltíssimes gràcies, Sergi. Després.
Connectem amb l'actualitat. Connectem amb Costa Barcelona Maresme amb Isabel González.
I comencem explicant que la taula del tercer sector exigeix al govern que faciliti més informació sobre les dificultats per accedir a la renda garantida. Isabel.
Les entitats socials preocupades per les incidències en la gestió de la renda garantida reclamen més informació i lamenten que els tràmits estan posant en risc el dret a l'ajuda. Aquesta és la resposta de les entitats després de comprovar que algunes de les cartes enviades pel departament per tal de demanar més informació als sol·licitants van arribar fora de termini. És per això que un col·lectiu d'afectats s'ha organitzat i reclamen ara la correcció d'aquests terminis. Els afectats asseguren que la Generalitat els ha enganyat amb les dates i lamenten la lentitud i complicació dels tràmits. A més, subratllen que un any i vuit mesos després de l'inici de la prestació encara no s'ha constituït formalment la comissió de govern i que el reglament que permet el desplegament total avança a poc a poc.
I, mentretant, Barcelona ocupa la tercera posició en el rànquing de ciutats compromeses amb la mobilitat sostenible.
Ho ha donat a conèixer Greenpeace, qui ha realitzat un estudi dels diferents plans de mobilitat a 12 ciutats espanyoles diferents per tal de conèixer el seu grau de compromís amb una mobilitat més neta, segura i, en definitiva, més sostenible. Els resultats obtinguts assenyalen Bilbao com la ciutat millor valorada, seguida de València, i Barcelona, que aconsegueix, com dèiem, una tercera posició amb una puntuació de 6,5 sobre 10. Els indicadors que s'han tingut en compte per fer aquest rànquing són l'oferta de transport públic, els carrils bicis existents, carrers peatonals, la contaminació o el soroll. En el cas de la ciutat de Barcelona, Greenpeace destaca la feina feta per reduir l'ús del cotxe privat, malgrat que afegeix que encara s'ha de reduir la velocitat de trànsit a les grans avingudes. A més, assegura que els nivells de contaminació, soroll i accidentalitat són encara inacceptables.
Doncs aviam si millorem això i en lloc d'estar tercers, ens posem primers. En clau turística en tenim dues. La primera ens porta cap a l'Empordà perquè s'ha donat el tret de sortida a la temporada de creuers a Roses, que espera un any de rècord, arribant als 6.000 passatgers. Cristina.
El creuer de luxe Crystal Esprit amb 49 passatgers ha obert la temporada creuerística de Roses. Ha arribat a les 8 del matí des de Barcelona i salparà avui a les 7 de la tarda cap al port francès de Marsella. Entre les prestacions que ofereix hi ha un petit submarí per observar el fons marí de les zones més exòtiques del món. Port de la Generalitat ha anunciat que es preveu la millor temporada de creuers a Roses, arribant als 6.000 passatgers, un 15% més que l'any passat, però amb les mateixes escales, 8 en total. El 63% de les companyies que atracaran al port de Roses seran de luxe, i l'afluència més gran de creueristes serà durant els mesos de juny, setembre i octubre. Roses rebrà per primer cop dues companyies nord-americanes, Crystal Cruises, que avui ha obert la temporada, i Windstar Cruises. També es destaca la continuïtat de la companyia Sea Dream Yacht Club, que farà dues escales amb el Sea Dream One. Així mateix, en categoria estàndard, destaca la companyia britànica Marella Cruises, que farà tres escales amb el creuer Marella Discovery 2, que portarà una mitjana de 1.800 passatgers per vaixell.
I mentretant, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha suspès durant un any la concessió de noves llicències per l'obertura d'habitatges d'ús turístic. Ivan.
La intenció del govern vilanoví és aturar el creixement d'aquest tipus d'allotjaments mentre redacta un pla especial urbanístic que els ordeni delimitant, per exemple, a quins barris se'n poden obrir, quin és el percentatge màxim de llicències que es poden otorgar dins d'una comunitat de veïns o quina ha de ser la distància mínima entre ells. Fons municipals han explicat que, tot i que els habitatges d'ús turístic encara no han provocat queixes per part dels veïns, es vol preveure un possible rebot derivat de la limitació de pisos turístics a municipis com Sitges o Barcelona. Així Així, es volen anticipar la creació de barris amb una alta concentració turística i preservar també el dret d'accés a l'habitatge. El govern de Vilanova sosté la mesura basant-se en els informes de diversos departaments municipals que destaquen l'auge d'aquest tipus d'allotjament i el risc de desvirtuar, diuen, el model turístic tranquil i familiar que caracteritza la ciutat. De fet, la capital del Garraf ha passat de tenir 10 habitatges d'ús turístic l'any 2014 a comptabilitzar-ne més de 200 aquest 2019. La moratòria afecta tot el terreny edificable de la ciutat durant un any i es podrà ampliar a 2 més en el cas que al maig del 2020 s'hagi aprovat inicialment el nou pla especial urbanístic.
I avui s'ha sabut que els Mossos d'Esquadra han detingut a un home de 38 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Móra d'Ebre, com a presumpte autor de diversos delictes de robatori amb força a l'interior d'habitatges. Judit.
L'arrestat ha sigut detingut 2 vegades en només 5 dies. El dia 11 de maig va ser arrestat com a presumpte autor de 2 robatoris amb força i un furt en domicilis de Garcia i 5 dies després el detenint per robar a Móra d'Ebre en un domicili deshabitat, on va forçar la finestra de la cuina i va sostreure una placa de vitroceràmica. L'home ja havia estat detingut per robar en aquest mateix habitatge a finals del 2018. El detingut va quedar en llibertat després de declarar en seu policial i resta pendent de compareixer davant l'autoritat judicial competent quan sigui requerit. I el mateix home havia estat també sorprès pels propietaris de 2 masos de Garcia després de robar-los-hi. I també se l'acusa d'un furt de material i eines en una caseta de camp de la mateixa localitat. Els policies, que el van detenir mentre deambulava per Móra la Nova, van poder recuperar part dels objectes sostrets en els 3 fets delictius.
I un canvi important perquè les escales que connectaven el Fòrum amb el Circ Romà de Tarragona es descobriran. Daniel.
Sí, es podran veure gràcies al nou accés que es construirà a l'edifici de l'antiga audiència. Actualment, les escales estan tapades amb una porta metàl·lica en molt mal estat i un mur de totxos que es retiraran. En el seu lloc s'instal·larà una gran vidriera que permetrà visualitzar les escales romanes perfectament conservades des del carrer dels Ferrers a la part alta de la ciutat. L'Ajuntament de Tarragona ja ha licitat les obres, que tenen un cost de 50.000 euros i es preveu començar les obres abans de l'estiu. Estarien enllestides en uns 2 mesos. Mentrestant, el consistori projecta una nova entrada a l'edifici de l'antiga audiència després dels despreniments que va patir la façana de l'edifici divendres passat. Operaris municipals col·locaven avui una xarxa de protecció temporal.
Totes aquestes qüestions, Daniel, i aquí són posats, ho dic perquè sí. Ja n'hem fet alguna, amb l'Ivan també ho fèiem, hi ha unes eleccions municipals el diumenge, suposo, vull pensar que deu tenir el consens de la majoria de forces, perquè com hi hagi canvi, aquí no sé què passarà amb tot això.
No, entenem que sí, i a més són qüestions que s'aproven amb òrgans, eh? No és només una firma de l'alcalde en aquest cas, sinó que són evidentment uns organismes que ho aproven, i entenc que pel bé del patrimoni de la ciutat també, que és una qüestió que tampoc entenc que ha d'entendre de colors polítics, sinó d'unitat d'acció per posar encara més en valor aquest patrimoni històric.
Doncs entenc que ha de ser així, per tant, bueno, veurem finalment com evolucionen aquests projectes. Gràcies, Daniel, que vagi bé.
Fins ara.
A reveure.
Navega amb el Far.
Va ser la setmana passada quan vam conèixer la desaparició d'un veí de Tossa de Mar que havia anat a pescar en una de les zones de pesca en roca de la població i que, bé, la família havia denunciat la seva desaparició tot just després d'unes hores, quan s'havia fet de nit i no havia tornat a casa. D'aleshores ençà, hem anat seguint una miqueta la cerca d'aquesta persona per saber si havia caigut al mar, havia patit algun accident, havia desaparegut en terra, s'havia desorientat. Bé, en tot cas hem anat seguint-ho a través de les informacions que des del cos de Mossos d'Esquadra ens anaven fer arribar. La darrera l'hem coneguda ara fa unes hores i és que finalment els Mossos han decidit aturar la recerca d'aquesta persona. I això ens ha generat una pregunta. Més enllà d'aquest cas, que també, què passa quan, i això sovint ho sentim, no? Una persona després d'uns quants dies no se la troba i els mitjans, els periodistes, anunciem que s'atura la cerca d'aquesta persona. a partir d'aquell moment ja no se la busca més o es passa a un altre estadi de recerca? Ho hem volgut saber i ho hem preguntat a una gent que hi ha un col·lectiu que, malauradament, té molta experiència en aquestes qüestions. Estem parlant de l'associació SOS Desaparecidos. Volem parlar amb la seva coordinadora, la Laura López. Laura, molt bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
Quan els mitjans i els periodistes expliquem, com en aquest cas o molts d'altres, s'atura la cerca d'aquesta persona sense haver-la trobat, vol dir que se la deixa de buscar?
No vol dir que se la deixi de buscar. El que vol dir normalment quan s'atura la cerca és que, com ha sigut aquest cas del veí de Tossa de Mar, és que de moment s'atura fins a fins que hi hagi nous indicis. En aquests moments se l'ha estat buscant durant uns dies i de moment el que han decidit els cossos, que són no només Mossos d'Esquadra, sinó també, per exemple, els bombers, és que fins que no hi hagi nous indicis no es reactivarà la recerca d'aquest veí, no? Mm. El que normalment sol passar és que el que és la investigació de la desaparició continua activa, no? I aleshores, bé, sempre hi ha, diguem, l'expedient obert fins que aquesta persona apareix. No?
Si no hi ha nous indicis d'aquesta persona...
L'expedient sempre estarà obert, com a una persona desapareguda. Sempre hi ha una investigació, diguéssim, que s'obre. I el que també moltes vegades passa és que, si desgraciadament durant uns anys no se sap res, sempre hi ha noves tècniques d'investigació que poden oferir llum, diguem, en aspectes que anys anteriors podien haver passat desapercebuts.
Correcte.
Això també és important dir-ho. Sempre hi ha, diguem, expedients oberts que els Mossos d'Esquadra, en el cas de Catalunya, van revisant cada X temps a veure si poden resoldre el cas.
Per exemple, entrant a la vostra plana web, hi ha les fotografies de les persones desaparegudes i hi ha persones que veiem que fa molts anys que no hi són. És a dir, molts anys que se les cerca. Aquestes persones, malgrat fer molts anys que no se'n sap res, segueixen sent, com a mínim, d'alguna manera cercades, no? O segueix activa la seva investigació.
Exacte, sí, sempre segueix activa. Clar, hi ha molts casos també que la família, diguem, no permeten que aquest cas s'oblidi, però clar, sempre compten amb el suport doncs en aquest cas a Catalunya, els Mossos d'Esquadra, no? Aquí, a més, tenim els Mossos d'Esquadra, tenen una oficina, que és l'únic cos de l'Estat que té una oficina de persones desaparegudes, i són els que s'encarreguen, entre cometes, de donar a la família i d'una mica anar a fer un seguiment, no?, de com està aquest cas.
Hi ha algun, algun període de temps establert de cerca? És a dir, en terra, jo què sé, una setmana o 10 dies o 15,
no.
I al mar...
No, perquè la cerca sempre la determina, diguem, les circumstàncies de la desaparició. Per exemple, en el cas del mar, no, també serien les condicions climatològiques. Bueno, en el cas de la terra també, en realitat, sempre serien les condicions climatològiques. Sí, a vegades també pot passar que hi hagi una investigació, es pensi no hi hagi una línia d'investigació i durant aquesta línia d'investigació es canviï i se n'obren altres vies. Mm-hmm.
És a dir, que els expedients són oberts fins que la persona se la troba, malgrat que faci molts anys que no es tingui cap mena de dada.
Fins on jo tinc entès, és així. Sí, la persona, clar, mai una desaparició... No, evidentment estem parlant normalment no de desaparicions no voluntàries. Sempre es manté la cerca, potser no en el terreny, potser no de forma activa o visible, però sempre, diguem, que es manté la investigació, no?, i la cerca d'aquesta persona.
També sentim, alguna vegada hem sentit, que les primeres hores d'una desaparició són molt importants. Però, en canvi, no sé si és llegenda urbana o hi ha realitat, sempre es diu que fins que no passen 24 hores millor no fer la denúncia o no cal anar a la denúncia.
No, això no és cert.
Això no és cert.
Això no és cert. No, jo no sabria si és llegenda urbana o no sabria si és... Això no puc dir del cert. si és recerca, llegenda urbana o bé és una informació que abans es donava i avui en dia no, inclús es desaconsella, no, la denúncia s'ha de fer en el mateix moment que percatem que aquesta persona ha desaparegut. No s'han d'esperar 24 hores. Correcte. Evidentment, normalment passen unes hores, perquè a lo millor entre que una persona se n'adona o... Bueno, però sempre en el moment que hi ha les familiars o la persona propera sospita que una persona que ha desaparegut, s'ha de posar la denúncia immediatament.
I les cerques...
Sobretot en els casos de risc. Poden ser, per exemple, persones grans, persones malaltes, menors d'edat...
Mm-hmm. Persones que puguin patir, per exemple, algun tipus de malaltia mental, no?
Cognitiva,
sí. Exacte, o cognitiva, no? Aquesta és millor, més ràpid que mai.
Escolta'm,
i en el cas del mar, les cerques són més curtes en el temps que en terra? És a dir, les investigacions o les actuacions són més curtes en el temps? Perquè això també es diu.
No és així. El tema és que normalment, desgraciadament, quan una persona desapareix en el mar, moltes vegades té lligat a unes males condicions climatològiques.
D'acord.
A vegades no, una persona desapareix quan hi ha unes condicions climatològiques adverses que a la vegada dificulten la pròpia recerca. És cert que en el mar, que evidentment no és el medi natural d'una persona.
Clar, tot això és difícil.
La supervivència en el mar sí que es dona que és més curta, però bé.
Laura, t'agraeixo molt que ens ho has explicat. Si algú vol tenir accés o té qualsevol dubte, que entri a la vostra plana web, sosdesaparecidos.es. Sosdesaparecidos.es.
Exactament. També tenim també pot trobar el meu contacte a través de les xarxes socials.
Molt bé.
A sosdesaparecidos Catalunya. Està publicat al nostre correu electrònic i també al meu telèfon mòbil.
Doncs...
per qualsevol cosa, qualsevol família de persones desaparegudes que es vulgui contactar amb nosaltres.
Gràcies, Laura. Que vagi molt bé.
A vosaltres. Moltes gràcies.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Compromís amb L'Escala. Víctor Puga.
Candidatura de Progrés.
Millorarem els equipaments escolars i potenciarem la nova biblioteca acostant-la als centres per fer del nou equipament un espai educatiu més.
Rehabilitarem Can Maset per fer una biblioteca moderna i un auditori amb 300 localitats.
Volem ser una població més pròspera, més cohesionada. Una població que té projecte i és capaç de generar amplis consensos. Una bona gestió econòmica ens permetrà fer possible el projecte, fer-lo creïble. Dóna'ns el teu suport. Vota la nostra candidatura. Vota Candidatura de Progrés. Víctor Puga.
Un. Volem decidir.
Dos.
Canviem de sistema.
Tres.
L'habitatge és un dret.
Quatre.
I la sanitat també.
Cinc.
Dones lliures i valentes.
Sis.
I treball de qualitat.
Set.
Ens volem de tots colors.
Vuit.
Preservem el nostre entorn.
Fem l'escala d'Obrador de l'Alt i el Baix Empordà. Fem l'escala a Passeig Marítim i Centre Comercial dels Pobles Propers. Fem l'escala de la natura, la pesca i els animals. Fem l'escala on viure i treballar millor.
Fem l'escala escoltant les veïnes i veïns. Fem l'escala de la gent gran, dels joves, dels treballadors, dels pensionistes, dels de tota la vida i dels que acaben d'arribar. Fem l'escala de les persones.
Fem l'escala viva, dinàmica i projectada al món. Fem l'escala de les entitats, de la cultura i del patrimoni. Fem l'escala autèntica, orgullosa dels seus orígens i de la seva gent.
Fem l'escala de punta a punta, des de cada barri, des de cada racó, des de cada centímetre. Fem l'escala referent en turisme i comerç. Fem l'escala marca de qualitat. Marca l'escala.
Fem l'escala feminista, sostenible, participativa i transparent. Fem l'escala accessible, democràtica, pròspera i republicana. Fem l'escala del futur. Només tu pots posar la llavor del canvi. Vota Esquerra Republicana. Fes l'escala.
No sé si és el fred, potser és el fum, potser el so de campanes o el soroll de gent, les siluetes de breu porcellana o la seva veu pescut promeses, diu que algú ens salvarà.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de cinc. Dilluns, resultats esportius del cap de setmana relacionats amb activitats nàutiques. Comencem per l'Empordà. Òscar Hidalgo, guanyador del Campionat de Catalunya de Pesca Submarina. Cristina.
Aquest cap de setmana s'ha disputat el Campionat de Catalunya Absolut Masculí de Pesca Submarina, trofeu Josep Noguera, organitzat per la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques i el Club Escafos Palamós. El dissabte es va pescar a la Mànega 1 a les aigües de Platja d'Aro i Palamós, i Òscar Hidalgo del Club Escafos va assolir la primera posició, seguit d'Eloi Martínez i Xavi Blanco. El diumenge va ser el torn de competir a la Mànega 2 entre Platja d'Aro i Tossa de Mar. Hidalgo va tornar a destacar, seguit de Xavi Blanco en segona posició i Hugo Gierres en tercer lloc.
I final del Campionat de Catalunya d'imatge submarina aquest cap de setmana a les Illes Medes.
Un total de 42 esportistes federats entre fotògraf i videosubs han competit aquest dissabte i diumenge a la zona de les Illes Medes i a la costa del Montgrí en aquesta final del Campionat de Catalunya de vídeo i fotografia subaquàtica. Ferran Roure, delegat d'imatge de la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques, detalla com va anar la competició.
Van ser dues immersions el dissabte. Una primera hora del matí, que va ser a les 8 del matí, una segona immersió a partir de les 11 del matí, i la segona jornada, el diumenge, va ser al mateix horari. No va haver-hi cap incidència destacable, a part d'una mica la dificultat, el que ha sigut les condicions de visibilitat sota l'aigua, que amb les pluges que es van produir, doncs va ser una mica més dificultosa la tasca dels fotògrafs i dels videògrafs.
Els guanyadors del Campionat de Catalunya d'imatges submarines donaran a conèixer el proper dia 1 de juny, d'on en sortiran els classificats per formar part de la selecció catalana que competiran al Campionat d'Espanya, que es portarà a terme a l'octubre també a la zona de les Illes Medes de l'Estartit.
I participació exitosa a la cinquena nedada Caldes de Malavella, memorial... Cales de Calella, no Caldes de Malavella, això li diu un xino a la Xina, que li diu un xino a la Xina, Caldes de Malavella, no. Cales de Calella, memorial... Dic, hòstia, dic, si no hi ha mar, ja. Memorial Glòria Sant aquest diumenge. M'he passat de població, Cantal.
Doncs sí, doncs sí. Gairebé 300 participants van nedar 3 quilòmetres i mig recorrent les cales de Calella de Palafrugell, dividit en grups de 30 persones. Tres guies acompanyaven cada grup, que també tenien el suport d'embarcacions i paddle surf. Es tracta d'una travessia no competitiva organitzada per Radical Swim i Custom Sailing Costa Brava. Gerard Alemany, director tècnic del club de natació Radical Swim, detalla com va anar la jornada.
La veritat és que va estar molt bé. El mar ens va respectar molt, estava molt tranquil, hi havia poc vent, cosa que va fer que poguessin tot el recorregut plantejat, que és molt interessant, perquè com es passen per aquests racons i aquests esculls i per dins d'una petita cova, doncs necessitem aquesta condició del mar, que estigui doncs, això, bastant tranquil, i això es va complir. Sí que vam tenir un dia nuvolós i amb algun petit plogim que va ser bastant lleuger, i això va fer doncs, que a nivell organitzatiu tampoc tinguéssim cap impediment.
Dos mesos i mig abans de la nedada ja hi havia les inscripcions tancades, arribant a un total de 300 inscrits. Degut a la previsió del temps i que l'aigua encara està a uns 15 graus aquesta època de l'any, alguns inscrits es van fer enrere, però tot i així, des de l'organització celebren aquest èxit de participació del Memorial Glòria Sant, que homenatja a la mare dels tres organitzadors de la cursa de Custom Sailing Costa Brava.
I el Trofeu Nàutica Pasqual Volvo Penta ha començat aquest cap de setmana amb dues proves d'anada i tornada a Torredembarra, Ivan.
Dues proves que han estat marcades per les condicions meteorològiques. Dissabte el vent va trigar a arribar, però finalment la intensitat va anar pujant fins als 16 nusos. En aquesta primera prova, de Vilanova cap a Torredembarra, hi haurà anava a ser l'embarcació més ràpida en la categoria ORC1, mentre que Aigua Blava va endur-se la victòria a ORC2 i Safir a promoció. La pluja, en canvi, va fer acte de presència al final de la prova d'ahir diumenge, però no ha impedit els 38 participants arribar de nou cap a Vilanova. Jabato va ser l'embarcació que va guanyar aquesta segona màniga en la categoria ORC1, deixant a ORC2, i Safir va tornar a repetir l'or a promoció. El trofeu continuarà el 1er i el 15 de juny. En aquest cas, les dues proves puntuaran pel trofeu Interclubs.
Hi ha Cambrils encara aquest cap de setmana, s'hi va celebrar el trofeu d'Optimist Fira Marítima Costa Daurada.
Un campionat amb la participació de més de 40 regatistes de 8 clubs del territori, tot un èxit tractant-se d'una regata de nivell 3 i que posa de manifest les bones sinergies i col·laboració entre clubs per incentivar la vela infantil. El trofeu, organitzat pel Club Nàutic Cambrils, va estar marcat pel vent amb velocitats de fins a 20 nusos diumenge que van impedir que el grup 3 plogués a fer regates. Els podis finals van ser els següents: en grup 1, Natàlia García, Ricardo de Marc i Laura Williams; en grup 2, que era el Domingo, Marc Fernández i Miguel García; i en el grup 3, Joan Domingo, Iker Mujica i Albert Jimeno.
I volem felicitar a Carla i Marta Munté, regatistes del Club Nàutic Cambrils, que s'han penjat el bronze en sub-23 al Campionat d'Europa de 49er FX.
Un campionat que s'ha celebrat en aigües de Weymouth, al Regne Unit, després d'una setmana de regates amb 57 tripulacions en competició i 17 proves. Les germanes Munté finalitzaven ahir diumenge terceres en aquesta classificació sub-23 del Campionat Europeu de 49er FX. Un premi després d'una setmana complicada pel poc vent i pel mal temps. Tot i això, Carla i Marta Munté van demostrar la seva vàlua en aquestes condicions adverses. Per la seva banda, afegeix Josep Maria que l'equip cambrilenc, format per Ricard Castellví, Lluís Fargas i Sergi Sevill, ja són a Yers, a França, on s'hi celebra el Campionat d'Europa, en aquest cas de l'Acer 4.7. Les proves han començat avui dilluns i s'allargaran fins dissabte.
I acabem el repàs dels resultats de cap de setmana, viatjant fins a les Terres de l'Ebre, perquè la remera del Club Nàutic d'Amposta, Paula Arqués, que ha disputat aquest cap de setmana el Campionat d'Europa Juvenil a Alemanya, ha tornat a casa i ho ha fet, evidentment, satisfeta, Judit.
Doncs sí, perquè ella i les seves companyes de Sevilla i Astúries, que competien amb la selecció espanyola amb la modalitat 400 a Essen, Alemanya, han fet marca personal. Era el seu primer campionat internacional i assegura que ha estat una gran experiència. Jo explica a ella mateixa, Paula Arques, remera del Club Nàutic d'Amposta.
Bueno, érem 7 barcos i hi havia molt de nivell. Estem molt contentes amb els resultats, vam quedar les dèptimes, però estem molt contentes perquè vam millorar molt el nostre temps i vam fer una molt bona regata. Respecte a la concentració a Sevilla, hem millorat 20 segons, o sigui que molt bé. I és un barco que hem entrenat molt poc i pues, té molt de marge de millora encara.
Ara ja està en posta entrenant per preparar-se pel Campionat de Catalunya i d'Espanya i lluita per tornar a l'estiu amb la selecció espanyola.
Doncs felicitats a totes les competidores, en aquest cas, i a tots els competidors que aquest cap de setmana han fet un bon paper, i esperar que puguem explicar encara més èxits i més bones notícies al llarg dels propers dilluns quan connectem amb aquest apartat esportiu del Far.
Segueix la llum del Far. El destacat de la jornada.
I atenció si us agrada la ciència. De fet, atenció si no us agrada la ciència, perquè us volem oferir la possibilitat de que us agradi. Des de hoy hasta el próximo miércoles se celebra la quinta edición de el festival Print of Science, un festival que tiene lugar en 73 ciudades diferentes y que en España se hacen 73 ciudades diferentes, entre ellas está la ciudad de Barcelona. 148 bares y 384 científicos. Sí, sí, he dicho bares, porque una de las principales virtudes de este festival es el de acercar la ciencia a la gente yendo allí donde habitualmente pasan pues muchas de sus horas de descanso, en los bares, y organizando charlas, conferencias, reflexiones sociales
sobre la realidad científica. Queremos conocer qué es lo que se va a hacer, especialmente en Barcelona, que es la ciudad que nos toca a todos más de cerca, hablando con Alexandre Dufén, que es coordinador del festival en Barcelona. Alexandre, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Primeramente, felicidades, y sobre todo por no solo por la cantidad, sino por la calidad y la profundidad de muchas de las conferencias, de las charlas que se van a hacer.
Muchas gracias.
Ciencia y ciudadanía muchas veces son dos términos que no van juntos. Es decir, la ciencia intenta, de alguna manera, llegar a la ciudadanía y la ciudadanía intenta entender la ciencia, pero hay una barrera de lenguaje aquí, hay una barrera de conocimientos un poco.
Sí, es correcto. Es exactamente la idea del festival Pint of Science, que nació en 2013 en Londres, gracias a dos nuevos científicos, que son Pravin y Michael. Y ellos tenían esta misma idea, querían transmitir sus conocimientos al público general, ¿no? Y entonces crearon este festival donde la idea es, como lo has dicho antes, es llevar un poco a los científicos a un público general a través de charlas que son de tipo divulgación científica en un ámbito común, que son los bares. O puede ser o charlas o también actividades así más lúdicas como demostraciones científicas en directo y cosas de este tipo.
Esta es la quinta edición que se hace del festival. ¿Ha ido a más? Es decir, ¿se ha visto que el trabajo va dando sus frutos y que va de alguna manera invitando a la gente a tener esta inquietud científica?
Sí, estamos muy agradecidos que el evento está creciendo en España desde hace 5 años. Para darte una idea, en esta quinta edición hay 17 ciudades más que el año anterior. Es un evento que está creciendo y ahora, como has dicho antes, tenemos más de 70 ciudades en España y 13 en Cataluña.
En Barcelona hay un montón de sedes. En Barcelona hay un montón de... Cuando digo sedes, quiero que la gente entienda que son bares, pero hay un montón de bares que se han prestado a participar de esta propuesta.
Sí, exactamente. En Barcelona tenemos a 14 bares este año y vamos a impartir 84 charlas. Entonces, wow. De todos los temas. Y de los temas que vamos a impartir, hay un tema que se llama átomos y galaxias, que es más un tema de física, después o química o matemáticas. Tenemos un tema en mentes maravillosas, que es más relacionado a la neurociencia, nuestro cuerpo, más a todo lo que es relacionado al cuerpo humano y a la biología. Uno de nuestra sociedad, que son más como ciencias sociales. Uno de planeta Tierra, que es más dedicado al medio ambiente. Y finalmente uno de TechMeOut, que es más de tecnología y startups y toda la investigación que se hace alrededor de la ciencia más aplicada.
Quiero avanzar, y para la gente que nos escucha, que si quieren tener el programa completo, lo tenéis colgado en vuestra web, pintofscience.es, y ahí encontraréis las charlas, las horas y los lugares. ¿Cómo ha de ir? Es decir, ¿cómo se va? ¿Coges y te plantas allí, te sientas en una silla y sigues la charla? ¿Hace falta apuntarse previamente? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la mecánica de estas conferencias?
Entonces, en España este festival es totalmente gratuito. Llegas a la hora del festival, las puertas se abren a las 7:30 y puedes ir a asistir a las dos charlas que hay por noche. Entonces, típicamente una noche es llegar a las 7:30, un poco antes de las 8. Hay una primera charla de media hora, de las 8 a las 8:30. Después hay una actividad intermedia que en general es más lúdica, que puede ser un quiz o puede ser una demostración en directo de ciencia. O también tenemos un comedy show, depende un poco de los pares. Y después de eso hay una segunda charla. Más o menos funciona así el evento.
También hay charlas relacionadas con el mar, ¿no? Hay una, por ejemplo, así luchan los animales contra el cambio climático, ¿no? Los animales, entendiendo
sí,
todo
exacto.
Tipo...
Exacto, entonces tenemos una noche que es sobre la adaptación de los animales acuáticos al cambio climático, ¿no? Y ahí hay dos charlas que van a impartir esta noche. Una primera que es más sobre cómo se reproducen los peces y cuál es la influencia de eso en la acuicultura. Y después tenemos otra que es muy relacionada al cambio climático, que es un poco ver como la adaptación genética de los animales debido al cambio climático, ¿no? Y especialmente en este caso de un animal muy importante en nuestro ecosistema, que es el plancton.
¿Ha costado mucho, es decir, convencer a científicos de que, bueno, se desplacen a los bares para llevar allí la ciencia y a los señores de los bares dejar que los científicos vayan a explicar a sus clientes?
Entonces, para parte de los científicos no nos ha costado nada. De hecho, este año lo que hicimos es hacer como un call general para ver quién quería participar al evento. Y recibimos más de 100 personas que querían participar de manera voluntaria. Entonces, sin contactarlos, ellos nos contactaron. Y lo mismo para los bares. Creo que todos los bares que participan con nosotros están muy contentos de poder tener este tipo de evento y de compartir este momento entre científico y público general.
Entiendo, Alexandra, que lo que se hace en estas charlas es divulgar a nivel inicial, ¿no?, a nivel muy general, poniendo unas bases para que aquellas personas que se sientan interesadas puedan luego, por su cuenta, seguir investigando en los aspectos planteados en la charla.
Sí, es correcto. Entonces, la idea es realmente hacer una charla de divulgación científica, pues sin perder de vista que queremos explicar la investigación que hacemos al cada día en nuestros laboratorios, ¿no? Entonces, es divulgación, pero para llegar a explicar al final conceptos que son temas de investigación actuales.
Aquí yo tengo el como decía el cantante, el corazón partido, porque por un lado entiendo que es bueno que la ciencia llegue a los bares, me parece muy bien que la ciencia esté presente en los sitios cotidianos de la ciudadanía. Esto es lo bueno, lo positivo. Lo que me genera un poco más de inquietud es que haga falta llegar a la ciencia, haga falta llevar a los bares la ciencia para que la gente se interese. Entonces, no sé con cuál de las dos ideas quedarme. Si con la positiva de que forme parte de nuestra vida cotidiana o con esta un poco más crítica de tener que llevar la ciencia a los bares para que la gente se sienta de alguna manera interpelada.
Bueno, es una buena pregunta. Este tipo de evento de divulgación científica no se hace solo en bares. Aquí es el evento Pint of Science que lo hacen los bares, o hay otros eventos que lo hacen también en otros tipos de salas, por ejemplo, BC Inspiras, que lo hacen en el Cosmo Caixa. Uh-huh. Y lo interesante de ver de todos esos eventos es que están súper llenos. Entonces, por ejemplo, en Barcelona, durante los 3 días del festival, vamos a alcanzar a más de 2.000 personas. Entonces, es decir, que realmente este tipo de actividad es algo que le gusta a la gente y que deberíamos de hacer más a menudo.
Pues, repito, empieza hoy hasta el miércoles, en el caso de Cataluña, la ciudad más cercana a la ciudad de Barcelona, un montón de eventos, de charlas científicas de diferentes ámbitos que se llevarán a cabo en 14, has dicho 14 bares diferentes, ¿no? En 14 locales diferentes.
En Barcelona en 14 locales.
En tres
¿sí? idiomas, de hecho. Entonces hay en catalán, en español y en inglés. Entonces hay para todo el mundo.
Pues quien quiera más datos, que se vaya a la web pintofscience.es. Pintofscience.es y ahí encontrará pues el calendario, las temáticas, las horas y los emplazamientos. Alexandre, coordinador del festival, muchísimas gracias y muchas felicidades. Aprenderemos
muchas
mucho,
gracias.
Seguro.
Adiós.
Hasta luego, buenas tardes.
Alfar.
I seguim parlant de ciència. Jo crec que aquesta és d'aquelles notícies científiques, perquè la medicina és una ciència, que ens ha de commoure a tots i ens ha de provocar una reflexió de, en clau positiva, què som capaços de fer i si som capaços de fer-ho més extens a d'altres casuístiques. La lluita contra la malària s'ha obert un nou capítol i és que per primera vegada a Malawi s'ha posat en marxa un pla nacional de vacunació contra aquesta malaltia i la bona notícia és que a més s'hi afegiran d'aquí unes setmanes països com Kènia i Uganda. Això és una cosa, això és un fet sense precedents i s'ha pogut fer, entre d'altres, a investigació que s'ha fet en col·laboració amb l'Hospital Clínic de Barcelona, la Universitat de Barcelona, i que d'alguna manera ha estat coordinat per el grup d'immunologia de la malària IS Global. Volem parlar amb la coordinadora d'aquest grup, que és la Carlota Dobaño. Doctora Dobaño, molt bona tarda i benvinguda.
Molt bona tarda.
I moltíssimes felicitats.
De res, gràcies.
No, ho dic perquè de vegades aquestes notícies passen com molt desapercebudes i són el primer pas per un fet molt més important, no? És a dir, perquè es comenci a erradicar i a salvar moltes vides.
Sí, del fet de que per primer cop una vacuna que ha estat tants anys en fase d'experimentació pugui arribar a les persones que més la necessiten, en aquest cas els nens africans, doncs és un motiu d'orgull per tots aquells que, com el nostre institut ISGLOBA i molts altres centres a Europa, Àfrica, Amèrica, han estat involucrats en el desenvolupament d'aquesta vacuna durant molts anys, doncs veure que finalment arribarà, encara que sigui una fase de pilot primer, a Malawi i també a Ghana, de fet ja ha començat a Ghana també, doncs ens omple d'orgull.
Quin ha estat el desllorigador? És a dir, portaven molts anys investigant, ara es fa possible en aquesta primera fase inicial. Què ha passat perquè allò que s'estava treballant als laboratoris ara ja pugui començar-se a aplicar sobre el terreny?
Bueno, ha passat que la vacuna ha complert tot el seu cicle de testatge a nivell clínic. Cada vacuna, qualsevol producte nou farmacèutic, s'ha de provar primer amb animals i després amb persones i passa per diferents fases, fase 1, fase 2, fase 3. Aquesta fase 3 és l'última, abans de que les agències europees del medicament o les americanes, tant Europa com Amèrica, passen un procés similar, donin una recomanació en relació a la seguretat, a la immunogenicitat i l'efectivitat d'aquest producte. I si no han vist cap mena de senyal de preocupació com algun tipus d'efecte advers o que la vacuna no tingui una eficàcia aprovada, una seguretat aprovada, doncs donen una recomanació. Llavors, en aquest cas, aquesta vacuna ha completat el fase 3. Es va veure que, tot i tenir una eficàcia parcial, el guany que suposava donar-la era superior a les dificultats que conllevava, perquè també té algun efecte que encara es vol estudiar més, però en global, tot el benefici que podia portar es va considerar superior als prejudicis que podia tenir. Llavors es va recomanar que es fes d'una manera escalonada, a partir de l'OMS és el que va dir aquesta última paraula, en tres països, i en base a la informació que es recollirà en aquests tres països es decidirà si això es recomana d'una manera ja més àmplia a tots els països africans.
És econòmica? Perquè és l'altra part. No sé si vostè ho coneix, però vull dir, moltes vegades es troben remeis, però després aplicar-los al terreny és molt complicat pel cost econòmic que té la fabricació o la comercialització d'aquesta vacuna.
La vacuna tindrà un cost, però ara mateix encara no hi ha un cost establert, perquè com és una fase de pilot encara de proves, la farmacèutica, que és GlaxoSmithKline, l'està donant. Sí, està gratis, ha fabricat el número de dosis, un número de dosis molt alta que es necessita per aquesta fase, i encara no s'està realment comercialitzant, s'està donant sense preu. Llavors, un cop s'acabi aquesta fase i els comitès experts de l'OMS facin les seves avaluacions, llavors sí, es recomana tirar endavant. De fet, la cost d'eficàcia serà un dels arguments que es tindrà a la balança per decidir cada país si al final la implementa o no. Ara mateix no podem dir quin és el cost, però òbviament hi haurà un cost al darrere i el que s'intentarà és que estigui al màxim subvencionat.
I després la participació, en aquest sentit, catalana, no? Des de la universitat i des de l'Hospital Clínic i des de l'entitat que vostè representa, quin ha estat? Perquè em deia que ha estat una llarga investigació, que fins i tot hi han participat investigadors europeus i nord-americans. Quin ha estat el nostre paper en aquest desenvolupament?
Sí. Això és un gran esforç de molta gent, de realment col·laboracions privades i públiques de molts països. La vacuna primer es va començar a la companyia farmacèutica GlaxoSmithKline en col·laboració amb l'Exèrcit americà, que fa molts anys té un programa fort de recerca en malària, i un cop ja va començar la fase clínica d'avaluació, sobretot a l'Àfrica, va ser quan els primers assajos que es van fer en adults a països com Gàmbia, aquí encara no participava l'Institut de Salut Global on estic jo, però llavors en el moment que la vacuna ja es va veure que funcionava bé en adults i es va haver de provar amb els nens, que eren al final la diana on volíem fer-la servir, és en el moment que ISGLOBA, l'Institut de Salut Global, va començar a participar fent el testatge liderat pel doctor Pedro Alonso, que ara està a l'OMS com a director del Programa Mundial de la Malària, dissenyant tots els estudis epidemiològics, els assajos clínics que es necessitaven fer per provar si aquesta vacuna era eficaç. Llavors ha tingut com a tal l'Institut un gran paper en el disseny i en el testatge per veure que aquesta vacuna era eficaç en els nens primer una mica més grans, de 1 a 4 anys, i Després va ser el primer anàlisi que es va fer en nadons, també es va fer a Mozambic, que és el nostre centre col·laborador, i ara mateix el que estem fent en el nostre grup en concret és estudiar el mecanisme d'acció d'aquesta vacuna, que malgrat s'han fet tantes proves encara no es coneix. O sigui, es coneix que és eficaç fins a cert punt, però no sabem per què alguns nens responen bé i estan protegits enfront de la malària, mentre que d'altres que també reben la vacuna no estan protegits. I aquesta és la recerca que ara estem mantenint activa i és la que per això que nosaltres estem involucrats.
De fet, la malària és una malaltia que afecta sobretot a països pobres i que a l'any es diagnostica, ara hi hagi dades, a més de 200 milions de persones.
Sí, hi ha una estimació de 500.000 de morts cada any, que aquest número en els últims 10 anys ha anat baixant, però ara estem tenint un petit rebrot de que està tornant a augmentar una miqueta i és possible perquè les mesures de control que estem fent servir ara ja no són suficients com per controlar la malaltia i per això que seria molt, molt benvinguda una vacuna per reforçar tota aquesta bateria de mesures de prevenció.
Ara el que toca és començar a aplicar-la, com estem fent, en aquests tres països i a partir d'aquí mirar els resultats, no? És a dir, mirar l'evolució.
Exacte. S'està intentant veure com, en unes condicions de vida real, donada a través dels ambulatoris, quan els nens van a rebre les seves vacunes de rutina, les que més o menys a tot el món, cada país implementa, si també té un efecte positiu o que s'ha vist en els assajos clínics, i si és factible a nivell logístic donar 4 dosis d'aquesta vacuna, perquè sí que es va veure en els assajos clínics que amb 3 dosis no donava suficient protecció, necessitaves una quarta dosi, i aquesta quarta dosi s'ha d'implementar com una nova visita que no existia dintre de les visites de rutina, llavors també a nivell logístic es vol avaluar si realment les mares portaran els nanos en aquella visita que no estan acostumades, no? Llavors hi ha també un component important de logística.
Correcte.
I de factibilitat.
Doctora Dovanyo, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i moltes felicitats. Que vagi molt bé.
Res.
A reveure. Molt bona tarda.
A reveure. Adéu.
Doncs amb bones notícies arribem a les 5 en punt de la tarda.
Eleccions municipals.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Compromís amb L'Escala. Víctor Puga.
Candidatura de Progrés.
Potenciarem el turisme esportiu a través de la promoció de L'Escala com a destinació.
El recolzament a l'esport base serà una de les nostres prioritats.
Tenim una població dinàmica que cal seguir potenciant en l'àmbit educatiu, cultural, turístic, urbanístic i esportiu. Sempre tenint en compte que les persones han d'ocupar l'espai central del nostre projecte. Dóna'ns el teu suport. Vota la nostra candidatura. Vota Candidatura de Progrés. Víctor Puga.
Fomentarem el voluntariat i la cooperació.
Lluitarem contra la violència masclista, contra els delictes d'odi i l'assetjament.
No ens fa por el futur. Som aquí per millorar-lo junts, perquè som gent com tu, gent de L'Escala.
Benvolguts escalencs i escalenques. Soc en Robert Bosch i, com sabeu, presento la meva candidatura a l'alcaldia de L'Escala amb Junts per Catalunya. Ho faig conscient que L'Escala necessita un projecte ambiciós d'atenció i serveis a la gent gran. Un projecte d'oportunitats pels joves i d'habitatge accessible. Un nucli antic dinàmic amb circulació oberta. Un projecte educatiu més ampli i una política urbanística amb l'entorn. I aquest projecte l'impulsem amb un equip d'empresaris i treballadors al vostre servei. I en el moment històric que vivim, necessitem un govern compromès amb la defensa dels interessos del país. És per això que us demano el recolzament a Junts per Catalunya, a L'Escala i al president Puigdemont a Europa. Aquest 26 de maig, fem poble i fem país amb Junts per Catalunya. El futur és avui.
aixecat l'estiu em fa sentir.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.